Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, Rodamón. Sota una flaçada vella va jaient un cor cansat de rutes d'intenses boires que han engolit els records. És un destí sense ruta que cerca sostre en els núvols per als seus somnis trencats. La solitud és companya del refugi del seu cos, d'intensa fredor i penombra. Captura la seva set dins d'un opac tros de vidre que esgarrapa el seu cervell amb absències llunyanes.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món, el passat, la identitat, la bellesa, el joc, el... Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, la mort.
Bé, una nova passió amb Rafael Argullol, avui la passió per la mort, i com cada programa fem, faig una breu introducció per emmarcar la qüestió, la passió que avui parlarem. Jo, Antoni Bloch, jugo als escacs amb la mort. D'aquesta forma, Bergman ens introdueix en el seu film El sèptim segell, la vida en relació amb la mort. Bergman ens submergeix en l'edat mitjana en el que el seu protagonista repta la mort a jugar una partida d'escacs per tal d'aconseguir enganyar-la, per no veure quina és la cara de la mort. El fresc de Bergman ens endinsa amb la por, l'incertesa i la fascinació que l'home té davant de la mort. El diàleg amb la mort esdevé un diàleg per comprendre el sentit de la vida. La mort com a lloc on l'home agafa, millor que en cap altre lloc, consciència d'ell mateix. Però la passió per la mort, on adquireix el to que avui encara sentim, llunyanament però sentim, és en el romanticisme, on la mort es converteix en signe d'identitat, de sentit tràgic, pur, revolucionari, de com afrontar la vida, el jo. El poeta veu en la mort un lloc de liberació i proclamació del ser. Si en l'edat mitjana la mort ens busca, en el romanticisme, a finals del XVIII i principis del XIX, es busca. És a dir, en el cas, diguéssim, de l'edat mitjana, l'home intenta fugir d'ella, en el romanticisme s'apropa a ella. Byron o Becker ens donen en les seves obres i en els seus actes la dimensió del sentiment tràgic com a material estètic per afrontar la mort, per dialogar amb ella. És l'època on la societat comença a estar fascinada pel macabre i al mateix temps s'evita el viu la mirada de la mort. Ara bé, el fet fundacional d'aquesta inclinació ens ve del passat, com en el llibre dels morts dels egipcis i la seva arquitectura funerària, les piràmides, on el faraó serà enterrat en tots els seus tesors per arribar al regne dels morts. Serà el cristianisme amb la figura de Crist, on la mort i resurrecció convertiran la mort en un dels grans temes de l'art. En el seu llibre, que em permeto citar aquí la passió del Déu que va voler ser home, de Rafael Argullol, ens endinsa en la mort de Crist des de la comprensió d'allò humà. El Rafael ho expressa d'aquesta forma. Sol la mort humana d'un Déu pertorbaria definitivament a l'ordre de les coses. El vel del món quedaria esquinçat, el pit dels homes commogut, i tu mateix, el Déu suïcida, es veurà per fi alleugerat de la terrible monotonia d'un errar merament espiritual. La llum, per tornar a ser llum, necessita extraviar-se en camins obscurs i baix de penombra. L'altra vida, el cel i l'infern, el camí de la salvació, han fet que tots mirem al cel i les seves estrelles per afrontar el sentit de la vida. Aquest diàleg amb la mort porta a buscar en els morts respostes a la mateixa mort i a la vida. Hamlet li ha revelat l'assassinat del seu pare per ell mateix, pel pare, i apareix com un espectre, un fantasma. I el Don Giovanni, a l'espectre, va condemnar el seductor Don Joan a estar errant amb la mirada d'aquest amor que l'interpel·la. La mort ens parla tant com la vida mateixa, és metàfora d'aquesta. Lleó Tolstoi, en el seu relat La mort d'Ivan Illich, ens diu: no és pas això, tot allò en què hi vius és una mentida, un engany que t'oculta la vida i la mort. Paraules que es diu a ell mateix, Ivan Illich, abans de morir, rodejat de mentides, conviccions, abandonat al seu dolor. La mort com a consciència del que ha estat la nostra vida. La passió per la mort l'ha convertit, de la mà dels artistes, en un últim acte de virtut, de llibertat, de crueltat, de soledat, d'amor, d'odi. És a dir, la mort com a l'últim acte de reafirmació de la nostra individualitat. Un fet que avui ha quedat quasi eliminat, ja que morim en hospitals amagats on, una vegada hem deixat la vida, la mort és retirada de la mirada del món. La passió per la mort avui sembla deixar pas a la ignorància d'aquesta. Rafael, l'evolució de la nostra relació amb la mort és cada vegada més difícil de suportar per l'home modern?
Jo crec que la mort ha tingut una intervenció molt, molt directa i molt central en tot el desenvolupament de l'expressió humana. De fet, l'art s'ocupa de la mort, però jo diria d'una doble manera, amb una doble vessant. La mort és un dels temes essencials de l'art i l'art ell mateix és un intent de lluitar contra la mort. De, per tant, de plantejar la, el segon factor que va íntimament lligat amb la mort, que és l'immortalitat. Aleshores, l'art, la literatura especialment, però jo diria que tot l'art, la música, la pintura, fins i tot l'arquitectura, l'escultura, per descomptat, ha intentat recollir la memòria dels homes més enllà de la frontera de la mort. Per tant, la passió per l'amor que reflecteix a la literatura, que reflecteix a l'art, és la conseqüència del propi estatus de la literatura i de l'art i del fet de que, com tu deies, la mort, per una banda, ens dona els índexs de la vida i, per altra banda, ens confronta amb la possibilitat o no de l'immortalitat. Aleshores, jo diria que la relació de l'home amb la mort o la passió de l'home per la mort és canviant al llarg de la cultura perquè canvia a través de les diverses sensibilitats i a través de les diverses màscares de la memòria. Per exemple, una cultura tolacitada com l'egípcia tenia molt present la mort perquè estava lligada a la immortalitat, estava lligada al viatge entre la mort i l'immortalitat. Pels grecs antics, la mort, en canvi, era una mena d'exili, un lloc d'ombres. El cristianisme va posar l'amor al centre del món, perquè fins i tot el seu gran heroi, Crist, va edificar-se simbòlicament al voltant de la seva pròpia mort. La creu era l'artefacte d'execució a l'època de l'Imperi Romà. Posteriorment, tota l'edat mitjana, que recolleix també Berman, el setè segell, manté aquesta visió de la mort com una mena gairebé de joc entre l'home i el no-res, l'home i el buit, però que pot tenir el premi de l'immortalitat. I arribem via el romanticisme a l'època moderna, on jo crec que la relació de l'home amb la mort continua sent molt intens, però que a la nostra època, a començaments del segle XXI, el que hi ha és un cert camuflatge de l'amor. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. És com si el que també has dit tu, la mort deixés de ser un fet transcendent i es convertís en un fet funcional. Per això el mort i la mort desapareix contínuament de la nostra vida una vegada s'executa l'acte de pas de la vida a la no vida. Mentre en períodes anteriors la memòria, la ritualitat, recollia d'alguna manera la transcendència que implica la mort.
En aquest sentit, quan parlem del romanticisme, l'acte heroic, un dels actes heroics per excel·lència del romanticisme en alguns àmbits és el suïcidi, és a dir, donar-se la pròpia mort. No amb una voluntat de lluitar a favor de la llibertat, com és el cas de Sòcrates, sinó en aquest cas per testimoniar una passió per la mort com a morada final d'un amor o d'una pèrdua, no?
Perquè el fet és que el romanticisme canvia fins i tot el significat del suïcidi. El món antic, el suïcidi acostumava a ser un acte vinculat a la dignitat i a la pèrdua de la dignitat.
Com és el cas de Sòcrates.
Com és el cas de Sòcrates, com és el cas de Sèneca, com és el cas de tants suïcidis que es veuen en la tragèdia grega. Encara és el cas de molts dels suïcidis que es veuen a les obres de Shakespeare, on el suïcidi és una reparació del trencament de l'honor i del trencament de la dignitat. Per tot el món cristià així més ortodox, en canvi, el suïcidi està fora de lloc i està fora de joc perquè, en definitiva, queda al marge de la relació entre home i Déu. I per això els suïcidats, per exemple, fins a època molt recent, al món catòlic, no podien ser enterrats als cementiris sí, normals sí. I no se'ls admetia en terra sacra. Jo crec que el romanticisme canvia l'òptica perquè el suïcidi romàntic, tal com l'exalten Byron, Hölderlin, Leopardi i tants altres, és un retorn al cosmos. La gran consciència dolorosa de l'home romàntic és la consciència d'estar separat, d'estar escindit, d'estar fraccionat. I aleshores hi ha diversos mitjans que es proposen per tornar a aquesta unitat còsmica. Una és l'amor i l'altra és la mort. I, esclar, dins de l'amor, el suïcidi implica aquest retorn. O sigui, té aquest significat, diríem, còsmic i antropològic. I hereu del romanticisme en tantes coses, el món modern, per exemple, a través de la interpretació de Freud, el que fa és una estreta relació entre l'eros i tànatos, entre la sensualitat i la mort, i l'amor arriba a tenir una connotació ja no sensual, sinó també sexual, a l'època moderna, com ens demostren des de la pintura simbolista i expressionista fins al mateix surrealisme. No? El surrealisme és una gran exaltació de la unió o de la dialèctica entre el sexe i la mort.
En relació a la idea de la mort, del suïcidi, Hamlet de Shakespeare, hi tenim dos grans moments. Un és l'aparició d'una idea molt lligada a la mort que fa que també hi hagi una gran passió amb la mort, que és l'aparició del fantasma, de l'espectre que ens parla, que ens comunica, no? I l'altre és l'amor, que després els prerrafaelistes van portar a l'exaltació definitiva, que és l'amor d'Ofèlia, ofegada en el riu per desesperació de no ser corresposa per l'amor de Hamlet. Aquest món de l'altre costat, que són els morts, que ens parlen, que es comuniquen amb nosaltres, que és un dels factors que fa que els homes hagin tingut una gran passió per la mort?
Sí, jo crec que sí, perquè els que estan a l'altra banda, pels grecs, per exemple, a l'Hades, ens revisiten a través dels espectres. Els espectres són criatures de la memòria. La diferència és que el que podríem anomenar el món clàssic i el món que encara recull Shakespeare seria que aquests visitants són visitants, en certa manera, objectius, que existeixen, que, és a dir, que els morts a través dels espectres tenen tanta importància com els vius. Penso que aquesta idea encara la recull molt bé, encara que amb un paisatge de transició, Tarkovsky, a Solaris, sí. Quan els homes es confronten amb aquest planeta d'aigua, i aquest planeta d'aigua, en realitat, és un planeta espectral. És un planeta on estan presents aquests visitants que a la literatura antiga es presentaven a través de l'espectre de Patroclo o Aquiles, o amb Shakespeare, l'espectre del pare de Hamlet a Hamlet. Nosaltres, que hem intentat eliminar, com dèiem abans, la part transcendent de la mort, també hem intentat eliminar aquest món d'espectres com a visitants. Però això no vol dir que hagin deixat de visitar-nos. Ens visiten individualment a través d'un mecanisme que no es pot domesticar, que és el mecanisme dels somnis. Dels records, en part, dels records caòtics, però sobretot dels somnis.
Oh!
Aleshores, encara que la nostra cultura, per així dir-ho, hipercapitalista, elimini l'importància transcendent de l'amor com quelcom no pràctic, malgrat això, els somnis fan que els visitants es resisteixin, els visitants ens revisiten. I aleshores és quan nosaltres moltes vegades desenvolupem primer un dolor personal doncs, a través d'aquestes visites d'éssers estimats. I a vegades sovint també un complex de culpa. Jo crec que la culpabilitat a la nostra època és més gran perquè no hi ha els mecanismes de circulació dels visitants i de diàleg entre els morts i els vius que podia haver-hi en altres èpoques. Interioritzem la interrupció del diàleg i això moltes vegades ens fa sentir culpables. L'altre dia parlava amb un amic metge que se li va morir la mare l'any passat i que jo sé positivament que ell va tenir una relació que la va cuidar molt fins al final, etc, però havia desenvolupat un gran sentiment de culpabilitat, en part perquè no aconseguim canalitzar ritualment aquesta relació com ho ha estat amb altres cultures. I l'art, jo crec que jugava un paper molt important amb aquesta ritualitat.
Sí, sí, de fet, l'esperitisme mateix en el segle XVIII era una manera de curar probablement les assignatures pendents que tenia el viu amb aquella persona que havia deixat i que un es comunicava, no? Seguint el fil de Shakespeare, Romeo i Julieta ens porta a una relació molt directa entre l'amor, la passió per l'amor, i la passió que desencadena aquest amor cap a la mort, no? En el moment que una de les dues parts es veu que mora i l'altra té que acompanyar-la i també es dona mort, no? Uh-huh. Aquesta relació entre l'amor que ens tindria que fer viure i l'amor, no?, que ens fa i que ens destrueix, o no ens destrueix, perquè Romeo i Julieta és quasi bé una conseqüència lògica de la narració d'aquesta obra, ens porta en el punt de que els amants, portats a l'extrem, ho són en vida i mort. No?
Bueno, és que jo crec que si l'amant ho és de manera totalitzadora, aleshores una de les grans projeccions de l'amor entès amb aquesta passió enamorada és la possibilitat de restablir l'integritat del món, restablir l'integritat del cosmos. Tu restableixes l'integritat del cosmos a través d'aquesta relació apassionada amb la teva amant i aquesta unitat dels amants, a través de la carn i a través de l'esperit. En el moment que això falta o això es mutila, aleshores la teva vida deixa de tenir raó de ser i la mort es veu com el camí més directe, i això els romàntics ho van exaltar molt, el camí més directe per un retorn a una mena d'abraç còsmic. Uh-huh. Romeo i Julieta amb Shakespeare és com un romanticisme van la letra, com moltes altres coses de Shakespeare, que va tenir l'enorme virtut, i per això contínuament el representem a les nostres ciutats, va tenir l'enorme virtut d'obrir la porta als interrogants de l'home modern.
Mm-hmm. El gènere del Vanitas, en el que podem veure que són unes peces pictòriques que tenen alguna cosa de bodegó, bueno, tenen bodegó, de fet són espais muntats on habitualment hi ha una calavera i una espelma i una sèrie d'elements que ens aboquen a l'humà cabra i ens aboquen a la mort i que és un gènere que el que buscava era posar en crisi la vanitat de l'home davant de la certesa de la mort. Uh-huh. La mort és tan potent que ella és la que determina, que és en el cas del Vanitas, una espècie d'ensenyança per dir, escolta'm, hem de fer les coses d'una altra manera perquè al final seràs, et trobaràs amb lo inevitable, que és la mort?
Jo crec que a l'edat mitjana, i sobretot a l'última part de l'edat mitjana, es va difondre molt la idea de que ja que la vida no igualava, almenys que l'amor igualés. Aleshores, moltes de les esglésies europees es van pintar amb uns frescos excepcionals, amb seqüències de la Bíblia, però sobretot amb la famosa seqüència de la dansa de la mort. Com la majoria de la població era analfabeta, aleshores aquests frescos d'alguna manera jugaven el paper d'un llibre. I l'escena culminant era la dansa de la mort, on el papa, l'emperador, els reis, els prínceps i l'últim serp del poble estaven igualats per aquesta dansa. Penso que després, amb el Renaixement i sobretot després amb el Barroc, com cada vegada es va imposant més l'individu i l'individualisme, la calavera, el crani, a la pintura barroca i a la literatura, però sobretot es veu, esclar, a la pintura, juga un paper d'advertència, però també un paper de mediació. D'alguna manera, la calavera seria aquest mediador entre els espectres i els vius, entre els visitants, com els he anomenat abans, i els vius. El nostre món, sobretot a partir del segle XX, aquesta calavera o aquest crani també es modifica, i jo aquí voldria posar l'exemple de la pintura de Bacon. Uh-huh. Francis Bacon el que fa és no esperar a posar un crani, sinó d'alguna manera retratar i fins i tot autorretratar-se posant el crani dins del retrat. És a dir, el que retratava era directament la calavera o l'esquelet. Per això Bacon va utilitzar tant radiografies, perquè no li interessava tant el model de la carn, sinó la radiografia. Per tant, era traslladar la vanitas barroca a una òptica del segle XX. El segle XXI és com si nosaltres utilitzéssim resonàncies magnètiques per fer un bodegó.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
El bodegó, la naturalesa morta, què més naturalesa morta tenim nosaltres que les nostres pròpies resonàncies magnètiques, no? Mm-hmm. Això és el vanitas de la nostra època.
Hi ha una passió per la mort molt interessant que es produeix d'una manera molt clara a partir de la Revolució Francesa, que és la mort com a gran experiència que afecta no a un grup petit de persones, sinó a moltíssimes persones, i aquesta mort no és la d'un rei, no és la d'un emperador, sinó és d'un home normal. I vaig agafar l'exemple d'una pintura de Jean-Louis David, que és la mort d'Amarat, en el seu últim sospir, en el que veiem Amarat, un dels grans, personatges centrals de la Revolució Francesa, amb la mesura que va ser un dels seus instigadors intel·lectuals, que va ser assassinat per una noia jove d'uns 20 i pico d'anys, que és Charlotte Corday, i que el senyor David ens el pinta, aquest marat que va ser assassinat, i que, a més, era un marat que tenia picor a la pell, tenia uns eczemes, i que, a més, li picaven tant que tenia que estar amb una banyera per poder-los calmar, ens el pinta sense... o ens l'esculpeix pictòricament, perquè té molt d'escultura aquesta peça, sense cap tipus d'aura, sense cap tipus de dolor, sinó que veiem un rostre que és quasi bé idealitzat, un rostre que recorda algunes pintures de Caravaggio des del punt de vista religiós, i ens porta una mort que connecta el ciutadà amarat i el converteix en el mite amarat, amb el relator des de la mort de les excel·lències de la virtut republicana que defensava la revolució.
És del tot lògic, perquè... com a la Revolució Francesa llença una revolució del poble i una religió del poble lligada amb aquesta revolució, aleshores Marat és presentat com un dels herois, un màrtir, un sant de la nova religió. I la prova és que la disposició visual en què Marat apareix a la banyera després de mort a la pintura de Marat, a la pintura de David, és com si fos Sèneca. O sigui, de la mateixa manera que la Revolució Francesa va agafar tota la ritualitat i tot el cerimonial del món clàssic, al moment de presentar els nous màrtirs i els nous sants, es va fer també amb l'austeritat dels filòsofs antics, dels savis antics, Sòcrates, Sèneca... I aleshores,
Brutus.
Sí, Marat és, en realitat és Sèneca, és un savi, és un sant, és un màrtir de la nova revolució i de la religió ideològica que en aquests moments s'està promovent a França i que s'estendrà per tot el món, no? Aleshores, la mort deixa de ser, d'alguna manera, el monopoli dels emperadors, dels papes, dels reis, per ser també una cosa que s'extén democràticament a tots els ciutadans, a través de Marat.
De fet, l'experiència, perquè a més la peça de David va ser pintada 4 o 5 mesos després de la mort, és gairebé un reportatge visual, tot i que amagant moltes coses de les que realment havien passat, però és evident que l'acte d'enterrament en el Panteó a París de Marat és un acte multitudinari. És una mise en escena que fa el mateix David per donar-li una enorme solemnitat, una experiència que es produeix al llarg després ja de tots els segles, no? Aquí a Catalunya tenim una mort d'èxtasis, una mort realment d'èxtasis, que és la de Verdaguer. La mort de Verdaguer, popularment, és a dir, quan mora i quan és enterrat, milers de persones surten al carrer per plorar la mort del gran poeta català i del...
Perquè els nous herois i els nous màrtirs venen, en certa manera, presentats o bé per les ideologies revolucionàries o bé per l'art. La mort de Víctor Hugo també va ser així, i fa relativament pocs anys l'última de les morts, diguem-li, homes de cultura que jo he vist multitudinàries va ser la mort de Jean-Paul Sartre a París, que també va reunir 500.000 de persones. Però, per exemple, a Barcelona, Gaudí, que era un talent extraordinari però molt incomprès per la pròpia ciutat, va tenir un enterrament que em sembla que hi van anar de sobte 200 o 300.000 persones. Però deixa'm que et digui que aquesta presència, diríem, democràtica i humanitzada de la mort es va presentant al llarg de tota l'art del Renaixement. És tota una conquesta progressiva i sobretot envoltant de la figura del cos de Crist. El cos mort de Crist cada vegada és pintat més com purament humà. I aquí trobem, per exemple, les pintures de Mantegna, les pintures de Holbein, les pintures d'Aníbal de Carracci, que ens presenten a Crist com un home a la morgue preparat per la dissecció, exactament igual que un mort. Aleshores, es va preparant això. Evidentment, per altra banda, pot encara defensar-se una certa parafernària al·legòrica, però cada vegada es produeix més nuesa de la mort. Això seria característic de l'època moderna.
Abans citava un llibre teu molt interessant perquè et permet viatjar de la mà de la teva visió sobre el caràcter diví que vol lligar-se a una experiència humana, que abans he citat, i que en aquest llibre una part molt important, òbviament no pot ser d'una altra manera, és la part de la mort i la resurrecció. Jo crec que en un altre programa, no ho recordo, perquè ja n'hem fet alguns, jo citava una pel·lícula, que és Ordet, de Carl Dreyer, on, per cert, aprofito per aconsellar-la als nostres oients, perquè En aquesta pel·lícula, si volen els nostres oients veure un miracle, entre cometes, en directe, en aquesta pel·lícula el veuran. Un miracle de veritat. No un efecte especial. Realment, el director aconsegueix, òbviament amb tècniques cinematogràfiques, de sobreposició d'imatges, aconsegueix fer-nos sentir l'experiència del miracle, no? Que seria, diguéssim, la resurrecció amb el personatge de l'obra de Karl Dreyer. Creus que en aquests moments la potència que té de fascinació de la mort sense la resurrecció no es donaria?
No es donaria. De fet, nosaltres al llarg d'aquests dies estem parlant de les passions. I una de les característiques de tota passió és que implica una mena d'il·lusió de resurrecció o d'esperança de resurrecció. La passió del jugador és la resurrecció a través del joc, la passió de l'amor és la resurrecció a través de l'amor. Aleshores, la nostra confrontació amb la mort, si no n'és acompanyada de la possibilitat d'immortalitat, per tant, de la possibilitat de resurrecció, no hauria tingut l'extraordinària rellevància que ha tingut al llarg de la història i que té per les nostres vides. Tu això ho comproves íntimament, fins i tot en una societat secularitzada i negada als miracles com la nostra, al moment que tu estàs en una situació particularment difícil, per exemple, d'una malaltia d'un ésser estimat, i que tu estàs esperant una resolució mèdica respecte a aquesta malaltia i que tu estàs en una sala d'espera i que a la sala d'espera hi ha una porta i aquesta porta s'ha d'obrir i la persona que apareixi amb aquesta porta t'ha de dir una cosa en una direcció o en una altra, en aquells moments tu estàs creient en miracles. Tu estàs creient en miracles perquè confrontes la mort i la resurrecció. I, evidentment, si la persona que està en perill és una persona estimada, tu estàs plenament i apassionadament al bàndol de la resurrecció.
Comparteixo plenament aquesta observació perquè som una cultura, bueno, abans també ho hem comentat, que a mesura que avança i es tecnifica en molts dels seus aspectes i va apartant el part del rite, del sagrat, de lo transcendent, al mateix temps, quan es veu abocada a lo que diríem amb un final de blanc o negre, s'agafa, diguéssim, a aquests aspectes de transcendent, de lo sagrat i del miracle, i a través d'això també de la promesa de ser millors, de canviar les coses el dia després. És a dir, que a darrere d'això també hi ha una certa regeneració nostra davant del que ens espera si finalment aquest miracle es produeix.
De fet, et posaré un altre exemple molt més quotidià i habitual, i és que tu vas amb un avió, hi ha turbulències molt fortes i la gent de sobte tot es converteix en teística i tothom diu Déu meu i coses així. Jo me'n recordo tres intents d'aterratge a Monterrey, Mèxic, enmig d'un cicló, i t'asseguro que com per fi l'avió va aterrar, allà el 99% dels passatgers creien que allò era un miracle. O sigui, es creu en els miracles. El que passa és que no creiem en els miracles quan estem instal·lats, diguem-li, a la racionalitat quotidiana. Però l'excepcionalitat ens porta amb el miracle. Què és el que jo crec que fa Dreyer a Ordet? O sigui, de sobte, a l'espectador li xoca que allò que és abismalment excepcional es converteix en normal. I aquesta seria la meva definició de miracle.
Sí, a més, jo insisteixo, tinc que dir que veient aquesta pel·lícula, que és una meravella, per molts aspectes, en l'àmbit estètic, sí, amb el tema que toca, és que realment, si entres en la història, una altra cosa si no hi entres, però si entres en la història, vius l'experiència del miracle, estàs davant del miracle. És a dir, que això, de fet, abans ho deia, marca una gran distància entre el cinema i els efectes especials, no? És a dir, entre l'art i els efectes especials. És a dir, en aquesta pel·lícula de Dreyer, el miracle és veritat, està operant amb nosaltres quan nosaltres la mirem. Dèiem abans, que la mort, a mesura que hem anat avançant fins al nostre temps, ha anat perdent aquest caràcter de lo transcendent, de lo sagrat, com dèiem, s'ha anat, d'alguna manera, jo em permeto dir, s'ha anat fent més pornogràfic, és a dir, més l'autòpsia, la representació absolutament obsessiva en el món cinematogràfic de la mort de mil maneres, fins i tot hi ha un programa de televisió que té un títol, algo així com Mil formes de morir, on recreen diferents maneres.
Es trivialitza
la mort, és a dir, que veiem en definitiva com la mort està... Ens en riem de la mort, però en canvi, com deia jo al principi de la meva exposició a la introducció, això, contràriament al que podia semblar com una espècie de superació del fet de la mort, jo crec que és molt indicatiu, i de fet s'ha analitzat també des del punt de vista sociològic, és molt significatiu de la nostra por, cada vegada una por més evident sobre la mort.
Bueno, és una por molt aguda, perquè et sents sol davant d'aquest fenomen, i aleshores la trivialització és sempre de l'amor en general i de l'amor dels altres. De la teva mort no la trivialitzes, i quan un... Perquè al mateix temps és una societat que ha trivialitzat l'amor, però que està plena d'hipocondríacs que temen morir. I inventem epidèmies, quan no hi són, les inventem cada dos anys, els mitjans de comunicació necessiten contínuament epidèmies per les quals retroalimentar aquest temor. Jo crec que la trivialització de l'amor està molt lligada a la concepció de que l'home no és un ciutadà amb una dimensió sensual i amb una dimensió espiritual, sinó que és una barreja de productor-consumidor. I que quan no és ni productor ni consumidor perquè mor, perquè està mort, aleshores deixa de tenir importància. Però, és clar, la trivialització de la mort és la conseqüència d'una reducció dràstica del que és la condició humana. Però al moment que nosaltres ens resistim contra aquesta reducció, adquireix de nou una complexitat i una riquesa la relació entre la vida i la mort.
Deixem, diguéssim, el quotidià i tornem, diguéssim, a un nivell més profund sobre el tema de la mort, i ho faré ja a modus de tancament del programa d'avui, i és Julian Green en els seus dietaris. Hi ha un moment del mateix, ara em disculparan els oients, no recordo de quina època, perquè Julian Green va escriure tants dietaris al llarg de la seva vida que em costa situar-ho, però diu una cosa que a mi em va deixar molt, molt parat i que té una gran força literària. Diu, sobre els morts, són els que ja veuen. Són els que ja veuen. I ja sé que pot ser una pregunta bastant absurda, perquè en cap de nosaltres dos ha tingut l'oportunitat d'estar a l'altre cantó per intentar avui explicar aquí als nostres oients què hi ha a la mort, què es veu a la mort, què ens trobarem a la mort. Però si tu tinguessis que fer una certa visió a partir de la teva experiència en termes intel·lectuals, què creus que veuen els morts?
Jo crec que està ben vist, el de Green. Jo abans els he qualificat de visitants, i en quant a visitants, són éssers o criatures que tenen una experiència el doble que la nostra, perquè han estat als dos costats. És com Tiresias, que havia tingut els dos sexes. Aleshores, ells han estat amb aquesta ribera i han estat amb l'altra ribera i veuen més que nosaltres, ells hi veuen. El que ocorre és que nosaltres no sabem el seu llenguatge. Percebim aspectes d'aquest llenguatge a través de la memòria, dels records, dels somnis i de l'art. I en aquest sentit, el gran art sempre ha reflectit aquesta visió des de la mort.
Molt bé, Rafael, gràcies.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel.
Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Siscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Demaneu, i Déu us donarà. Cerqueu, i trobareu. Truqueu, i Déu us obrirà. Perquè el qui demana, rep. El qui cerca, troba. I a qui truca, li obren.
Lluc 11, 9-10. Petit concert de nit. Cor de geníssers de l'òpera El rapte del Serrall, de Mozart, pel cor Wiener Staatsoper. Tango, de Previn, per en Sophie Mutta i el mateix André Previn al piano.
Mm-hmm.
Cortigiani, Bilratge de Nata, ària de l'òpera Rigoletto, de Verdi, a càrrec de Joan Pons.
Assassini, ma prende. Ah, voi tutti, l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.
Petit concert de nit.